El 2 d'abril comença la campanya de la renda i com cada any arriba el moment de fer números i veure si ens surt a pagar o a retornar. Però més enllà d'això, la declaració de la renda pot generar molts dubtes. Qui està obligat a presentar-la? Quines són les novetats d'aquest any? Quins errors hem d'evitar i quines deduccions ens poden ajudar a estalviar? Per resoldre tots aquests interrogants, avui ens acompanya en Lluís Besar, és advocat, soci d'Auren i professor del màster de fiscalitat de la UOC. Amb ell repassarem tot el que cal saber per afrontar la declaració de la renda amb tranquil·litat, perquè alguns en genera una mica de Lluís Besar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem pel principi. Aquest dimecres, el 2 d'abril, comença la campanya de la renda. Primer de tot, per qui és obligatori presentar la declaració de la renda i qui està exempt de fer-la?
Sí, doncs, correcte. El dia 2 d'abril, que és aquest dimecres, comença la campanya renta. Aquesta campanya renta, bueno, fixem primer les dates més importants, sí, que una mica els contribuents es trobaran amb aquesta nova cita anual per complir amb els seus deures davant d'Hisenda, no? A nivell de renta. Com dèiem, comença el 2 d'abril i acaba el 30 de juny. Com a dates claus, tenim que a partir del 24 d'abril es pot demanar cita prèvia per fer la renta per telèfon i començar a donar hores a partir del 6 de maig. I a partir del 29 de maig es pot demanar cita prèvia per anar presencialment a les oficines de l'administració tributària a fer també la renda, i això començarà a ser efectiu en quant a visites presencials el 2 de juny. Em preguntaves qui està obligat, no?
Sí, allò que va ser, l'hem de fer o no l'hem de fer?
Exacte. Bueno, aquí hi ha molts factors a tenir en compte, però intentarem anar als més importants. Quan una persona percep rendiments del treball, aquesta persona, si té una sola font d'ingressos, un sol pagador, que en diuen, el límit d'ingressos bruts per estar obligat a presentar la renta és de 22.000 euros anuals. Per tant, aquelles persones que els hi pagui una sola empresa, un sol pagador, una entitat, qui sigui, no? I que tinguin aquest sol perceptor, doncs, si no supera 22.000 euros bruts, no hauria de fer la renta. És veritat que aquí s'ha d'anar en compte perquè aquesta persona potser ha tingut retencions durant l'any. Per tant, sí que és bo fer l'exercici de fer el càlcul, o el precàlcul, de manera que podria passar que li sortís a tornar. Per tant, encara que no estigui obligat, si li surt a tornar, evidentment la pot presentar i pot recuperar aquests diners que són seus. Si fa el càlcul i surt a pagar, com que no està obligat, amb aquest límit de 22.000, doncs no cal que la presenti.
Perfecte. Bon consell, Lluís.
Sí, això a vegades menys té una mica de dir, mira, no estic obligat, ja està, hi ha aquells diners que has pagat a compte durant l'any. Per tant, s'ha de tenir en compte.
Revisem-ho.
Sí, un altre límit. Diem 22.000 euros, un sol pagador. El límit de 15.876.000 euros és quan aquella persona ha tingut més d'un pagador. És a dir, quan aquella persona, això és molt habitual també, cobra d'una empresa, treballa un temps, després cobra d'una altra, pot ser dos o més pagadors. Aquí el límit, com podem observar, baixa.
Baixa el límit.
Exacte, són 15.876, sempre que del segon i següents pagadors es cobri més de 1.500 euros. És una cosa anecdòtica, no, però si no, sí que el límit seria situar més avall. No hem d'oblidar que aquelles persones que estan percebent l'ingrés mínim vital estan obligades a declarar. Aquestes sí que no actuen als límits, sinó que estan obligades a declarar l'import que sigui. I aquelles persones que tenen activitat econòmica, els autònoms, per exemple, també, encara que només tinguin un euro d'ingrés, per posar un exemple una mica ridícul, però també estarien obligats a declarar. Tothom que fa una activitat econòmica té que declarar. Els límits que dèiem abans són per rendiments del treball per compte aliena, per compte d'un tercer.
Que ens hagin contractat. I si hem estat a l'atur?
Bueno, si hem estat a l'atur, també hem de veure quin és l'ingrés que hem tingut, val? I també d'acord amb aquests límits hauríem de declarar.
Potser, val? Si hem estat a l'atur, Lluís, i hem estat contractats, seria en aquell cas de dos pagadors que ens deies al principi?
Sí, això a vegades té un punt així complicat perquè a la que tens dos pagadors et baixa el límit i més fàcilment estàs obligat a tributar i moltes vegades s'ha de pagar. A vegades s'ha de tornar, però a vegades no. No sé si és correcte.
La web d'Hisenda, de fet, té un simulador.
Sí.
El recomanes a la gent que el faci servir si tenim aquests dubtes que ara ens explicaves?
Sí, correcte. Hi ha un simulador a través de la plana web que es diu RentaWeb, val? És un programa on tu pots fer la renta a través... Bueno, pots fer diverses coses, eh? Per un costat pots veure quin és l'esborrany de renta que té Hisenda, val? Perquè Hisenda, quan són rentes senzilles, o que, per exemple, tenen només un sou, no? Un salari, i té un compte corrent i alguna cosa més, o sigui, rentes molt senzilles, sí que pots entrar a la plana web, pots veure l'esborrany, i si veus que totes les dades que consta a l'esborrany són correctes, el pots validar, i automàticament, a través de la plana web, ja presentes la renta. També pots descarregar les dades fiscals, val? Dades fiscals vol dir que, bueno, és un full on surt tot el que Hisenda té de tu, a nivell de rendiments, d'accions, de comptes corrents, del treball, de donatius que has pogut fer, no? i tu aquesta informació que té gent de tu, tu la mires, la veus, i si és correcta la valides, i si no, doncs, evidentment fas les modificacions que calgui. Aquí només una petita advertència, i és, per molt que Hisenda et dona l'esborrany, si tu el valides i està malament, diràs, bueno, si m'ho ha donat Hisenda, no és cosa meva.
No, senyor.
No és així, és a dir, pot ser objecte de sanció, val? És a dir, tu tens que tenir cura, validar l'esborrany, veure que estigui bé, si no modificar-lo, que es pot modificar, val? Perquè si no, la responsabilitat de presentar bé la renta, com sempre, recau pues, sobre el contribuent.
El contribuent. Per tant, mirem amb alerta aquest esborrany d'Hisenda, que encara que ens l'hagin fet ells, si hi ha algun error, seria com si nosaltres els haguéssim enganyat,
exacte,
per entendre'ns.
Tenim que validar-ho. És responsabilitat nostra el dir això està bé, això està malament. Evidentment, si veiem que la renta és més complicada o veiem que no ho entenem, doncs millor que ho digui un expert que ens pugui assessorar.
Donar un cop de mà i no caure en errors.
En errors, exacte.
Quins documents hem de tenir preparats? Em deies que això és llarg d'explicar, però així els més importants i que més o menys tothom hauria de tenir a mà per fer la renda.
Sí, d'entrada les dades fiscals. Una cosa que és, perquè és molt útil veure, perquè a vegades pot ser inclús que jo he fet un donatiu, per exemple, que és deduïble i no me'n recordo, i bueno, les dades fiscals apareix, per tant, pot ser un bon recordatori, no? Per tant, treure les dades fiscals o baixar les dades fiscals de la plana web d'Hisenda és important i és necessari. A partir d'aquí dependrà de les fonts de rentes que tinguem. Si sóc una persona assalariada, doncs tindré que tenir el certificat del treball, de retencions, que em dona l'empresa. Si tinc comptes bancaris, doncs hauria de descarregar, normalment descarregar o demanar al banc que em doni doncs, quin han estat els interessos, pocs o molts, que m'han rendit els actius financers, comptes, fons d'inversió, el que sigui, si he fet alguna venda, que tingui. Aleshores, clar, la casuística aquí és molt extensa. Si jo he vengut alguna cosa, puc haver vengut un pis, he vengut unes accions, un fons d'inversió, aquí és una mica més complexa perquè m'hauria de fer amb les dades necessàries per saber quan el vaig comprar, per quin valor el vaig comprar, per contraposar-ho a l'any en què l'he vengut, posem que sigui aquest any que estem ara parlant, 2024, quin és el valor de venda i la data de venda, doncs per poder esbrinar una mica la plusvàlua que m'ha generat doncs, aquesta venda.
De tenir en compte totes aquestes coses i després cadascú segons la seva casuística.
Correcte.
Lluís, quines novetats ens trobem en aquesta campanya de la renda 2024?
Sí, he destacat algunes coses interessants. Hi ha coses que no són estrictament novetat, però que segueixen, que es prorroguen, però són importants.
Tenir-les en compte, oi?
Exacte, correcte. Farem un repàs molt breu, si et sembla.
Sí, tant.
Per exemple, quan parlem d'obres de millora de l'eficiència energètica de les vivendes, aquí hi havia una deducció l'any anterior, l'any 2023, i segueix havent-la l'any 2024, i bàsicament hem de tenir en compte que quan el que fa són algun tipus d'obres que el fan és reduir la demanda d'aire condicionat o de calefacció amb un percentatge al 7% o superior, l'import que jo gasti adaptant la vivenda per reduir aquest consum, amb un màxim de 5.000 euros, tindrà una deducció del 20%. Si el que faig és que algunes obres que redueixen el consum d'energia a la vivenda, aleshores, amb un 30% o més, tindré un 40%. Val? És a dir, com més eficient faci la meva vivenda, més deducció puc tenir. Com podeu veure, tampoc són deduccions enormes, perquè un 20 sobre 5.000 o un 40 sobre 7.500, no? Que és el límit de... Però, bueno, tampoc és tant, eh? També, si he fet obres de rehabilitació, doncs, també puc deduir el 60% i bueno, obres de rehabilitació a l'edifici, en un edifici. Cada pis individualment, o cada persona que tingui un pis, pot deduir amb una base màxima de 5.000 euros, el 60% de 5.000, i a l'edifici amb el seu conjunt, una base màxima de 15.000, val? Per tant, bueno, són deduccions que dius, ja aquí són, aprofitem-les, no?
Sí, aquestes serien del paquet d'eficiència energètica,
d'eficiència energètica. Un altre paquet és el tema de compra de vehicles elèctrics o instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Aquí també tenim una deducció del 15% sobre, amb una base màxima de 20.000 euros per la compra de vehicle. O també un 15% sobre el que costa doncs, posar un punt de recàrrega amb una base màxima de 4.000. Val? 15 sobre 20.000 per compra, 15% sobre 4.000 com a màxim per instal·lació de punts de recàrrega. Val? Això seria bueno, aquests dos paquets, eficiència energètica i vehicles elèctrics. Val? Després tenim, i això sí que és una novetat pel 2024, com bé em preguntaves, no? El tema de deduccions o reduccions per lloguer d'habitatges.
D'acord.
Un tema important que, bueno, els que tinguin immobles...
Qui s'hi pot acollir, aquestes deduccions, Lluís?
Sí, s'hi pot acollir tota persona que tingui un pis, no? El llogui com a vivenda, val? I el llogui, i aleshores depèn de quan i com el llogui, doncs pot tenir més o menys deducció. Quins són els paràmetres bàsics? Bueno, aquí hi ha una deducció genèrica del 60% per contractes de lloguer, 60% del rendiment net, eh?
Una persona té un estem parlant de la persona propietària que posa en lloguer el
correcte.
Seu habitatge.
El propietari que posa en lloguer, el que es pretén és fomentar que surtin més habitatges de lloguer, sobretot en zones tensionades, i això doncs, han establert uns incentius per tal de favorir que això passi, no? Aquests incentius són aquests, no? És a dir, una persona que posa un habitatge en lloguer, obté uns ingressos, té unes despeses, i el rendiment net, que en diuen, ingressos menys despeses, el pot reduir amb un 60% si el contracte de lloguer és anterior al 26 de maig del 23, i amb un 50%, això ha baixat una mica, si el contracte és posterior. Val? Aleshores, les novetats quines són? Bueno, doncs que pot reduir un 90%, clar, 90% ja seria una reducció molt important d'aquest rendiment net, sempre que estigui posant en lloguer una vivenda en una zona qualificada tensionada, val? I redueixi la renta respecte al lloguer anterior, perquè aquest pis ja el tenia llogat, amb un 5%. Val? Si la renta que cobra...
Si hem baixat una mica el preu que oferim al lloguer del pis, tenim aquesta deducció.
Correcte, aquesta deducció del 90%, que és interessant. Doncs tenim una deducció del 70%, que és per aquells pisos que es posin per primer cop al lloguer, en lloguer, aquí no cal que sigui zona tensionada, però sí que cal que el llogater, la persona que pagarà, que viurà en aquell pis, no? El llogater, tingui entre 18 i 35 anys. Val? Doncs aquí una mica s'intenta dir, bueno, que surtin més pisos en lloguer i la reducció és del 70%. Bueno, reducció, diguem, realment la tributació baixa bastant. I per últim, aquelles persones que tinguin un pis l'hagin rehabilitat, en el sentit de rehabilitació d'edificis, en els dos anys anteriors a fer el contracte de lloguer, també tenen una reducció del 60%. Bueno, això una mica s'ha de mirar cas per cas, com sempre, però el que es pretén, i veurem si això és una mesura realment efectiva, es pretén que surtin més, hi ha mancança d'habitatges de lloguer, sobretot hi ha mancança d'accés de la gent més jove a habitatges de lloguer, i per tant es pretén fomentar el que els propietaris ho posin en lloguer, perquè els ingressos que obtinguin doncs tindran aquestes
deduccions fiscals.
Correcte.
A veure si funciona.
A veure, sí. Tot plegat és un tema que genera molts comentaris a favor i en contra.
I els altres tipus de contribuents, hi ha algunes deduccions, com per exemple per aportacions a plans de pensions que puguem aprofitar també?
Sí, segueixen havent les aportacions a plans de pensions amb imports molt petits, segueixen sent deduïbles. Potser destacar que, com a novetat, els donatius fets a entitats sense afany de lucre, o se'n diuen fundacions o associacions acollides a la llei 49/2002, que són aquelles que no persegueixen l'afany de lucre, s'ha incrementat una mica la deducció. Val?
D'acord.
És a dir, ara pots deduir el 80% del que pagues, però només respecte als 250 euros que pagues, la resta el 40%, i si és una deducció o un donatiu, millor dit, recurrent, pots incrementar aquest 40 amb un 45. Per tant, bueno, és una deducció també que té un punt anecdòtic, no? Però bueno, fomenta una mica el que fan aquests donatius. Val? Això a l'àmbit de la renta. Societats també tenen unes deduccions quan fan donatius a entitats sense afany de lucre. Això com a novetat, eh?
També em volia, quan estàvem parlant abans d'entrar en directe, em volies fer un apunt dels mutualistes.
Sí.
Ara que aquests dies ens sentim a parlar molt, Lluís, que hi ha hagut algun canvi.
Correcte, sí. El tema de la devolució que se'n diu mutualistes és un tema que ha tingut un camí una mica curiós, no?, que ara podem comentar. És un tema que està a la premsa. El mateix divendres passat a la premsa doncs, deia que Hisenda havia tirat enrere, no? Llavors, bueno, una mica en síntesi, què vol dir això? Bueno, vol dir aquelles persones que van cotitzar abans de l'any 79, dic cotitzar entre cometes, perquè no existia... La Seguretat Social, com la coneixem ara, existeix des del 67 o 69, em sembla. Per tant, aquells que havien cotitzat anteriorment a l'any 67, van fer una sèrie d'aportacions, i aquestes aportacions, com que en aquell moment tampoc havia impost de la renta, com ara el coneixem, perquè això va començar la renta l'any 79, doncs ara podien deduir, pels anys no prescrits, una sèrie de quantitats. Quin és una mica l'intríngulis, diguem, d'aquest tema, és que Hisenda l'any passat, quan es va fer la renta el 23, va habilitar un formulari on aquests mutualistes, de cop, d'una sola vegada, amb un sol pagament, podien recuperar aquesta deducció que amb aquests dels últims anys prescrits. No? I ens omplien aquest formulari de forma automàtica, cap d'un temps els hi feien la devolució. De repent, el desembre del 24, això va començar a passar el juny del 24, i el desembre del 24 Hisenda va dir que no, que anul·lava tot aquest formulari i que a partir d'ara es demanaria any a any. Això vol dir que allò que abans podien recuperar d'una sola vegada, i tampoc parlem de tants diners, val? Sí que si ho mires a nivell estatal, doncs és un import important, no? Parlàvem de 1.300 milions
d'euros.
Són molts diners en el seu conjunt. Però el fet és que Hisenda va canviar el criteri d'una forma sorprenent i d'una forma, bueno, una mica... objecte de moltes crítiques, on aquests mutualistes el que podien haver aconseguit l'any passat, alguns ho van aconseguir perquè ho van tramitar, però a partir del desembre qui ho volia tramitar ja no podia perquè ho tenia que fer any a any segons cada any de renta. Per tant, fins a l'any 28 no recuperaven tot el que haguessin recuperat d'una vegada. La notícia del divendres que abans comentàvem és que Hisenda ha rectificat, ha anul·lat aquest criteri, diguem, nou, de dir no, això ho recuperaràs amb la renta del 24, el 25, 26, 27 i 28. I ara es pot tornar, diu que habilitaran un procediment especial una altra vegada.
Han dit que seria senzill, a més.
Exacte, l'altre ho era, sí. L'altre ho era, el que van fer el juny de l'any passat era molt senzill. I bueno, ho habilitaran perquè puguin cobrar d'una sola vegada. Hem de tenir en compte que són moltes vegades persones ja amb una edat molt avançada. Per tant, diguem, el temps tampoc juga a favor d'aquestes persones. Per tant, si volem que recuperin aquests diners, pues, bueno, una mica la idea és que ho facin d'una sola
tacada i que sigui senzill aquest procés. Correcte. Altres dubtes que podem tenir, Lluís, a l'hora de fer la declaració de la renda. Per exemple, si la fem individual o conjunta, en el cas que tinguem parella, quan convé optar per cadascuna?
Sí, s'ha de fer càlculs. En cada cas s'han de fer el càlcul de si tens parella i la pots fer conjunta, doncs aleshores s'ha de fer, bueno, la pots fer conjunta també amb parelles de fet, no? En unes situacions determinades, amb fills a càrrec i tal, pues, es pot fer conjunta separada. Aleshores, una mica quan hi ha dos cònjuges, no hi ha una parella i els dos treballen, una mica la idea general és si els dos tenen una font d'ingressos regular i mitjana per entendre'ns, normalment surt millor fer-la separada. Val? Si de la parella només n'hi ha un que treballa o l'altre té uns ingressos molt baixos, aleshores quan moltes vegades interessa fer la conjunta. Val? Per tant, sempre s'ha de fer el càlcul per veure si és millor conjunta o separada. Val? Però bueno, en principi els paràmetres bàsics, almenys quan fas càlcul, són aquests.
D'acord. Què hem de tenir en compte si hem tingut ingressos extres, com per exemple una herència o una indemnització?
Bueno, aquí hem d'estar el que diu la llei, no? Si parlem d'una herència, normalment haurem de tributar per l'impost de successions, val? Per tant, només tributaré renta pels rendiments que em puguin donar els immobles o les comptes o el que sigui que he rebut per herència, i si he rebut una indemnització, doncs haurà d'estar el que diu l'Estatut dels Treballadors, coordinat amb la llei de renta, perquè hi ha uns mínims exempts, val? Segons la situació laboral, l'import, etc., doncs hi ha uns mínims que s'han de declarar i altres que no, val? Però, bueno... Sí, la renta hi ha molts aspectes, tenint en compte.
Per no parlar... és complicat, estem intentant fer allò un resum, però... síntesi i simplificat. Ara que dius la renta és complicada, tu en quins casos recomanes sí o sí comptar amb l'ajuda d'un assessor fiscal?
Bueno, jo recomanaria en aquelles rentes que són una mica més complicades, no? Moltes vegades quan una persona, pues, bueno, té algo d'estalvis i ha pogut i té inversions financeres, a vegades complica molt. Tenir accions, tenir fons d'inversió, tenir determinats productes financers, s'ha de tenir molt clar quan s'ha de tributar i com, no? I aleshores això és important consultar perquè a vegades ens podem perdre una mica si no hi estem massa posats, no? Però bueno, jo diria, si la persona ho veu clar i l'esborrany que li dona Hisenda pues, no ofereix dubtes, pues, endavant. Si té dubtes, pues, millor que consulti amb algun gestor, amb algun assessor, perquè el pugui orientar, perquè bueno, com sabem, Hisenda, diguem, d'alguna manera m'atreveixo a dir que hi ha la presumpció de culpa. Si tu fas alguna cosa malament i la sanció la tens, i no val a dir és que no ho sabies, que ho he fet sense voler, bueno, o demostres que ho has fet sense voler, cosa molt impossible,
molt
complicada, o al final acabes tenint una sanció. No? Per tant, davant del dubte, pues, doncs millor consultar.
Mira, ara que expliques el tema dels errors, quins són els errors més freqüents a l'hora de fer la declaració de la renda i com els podem evitar?
Sí, els errors més freqüents moltes vegades solen ser per omissió. És a dir, moltes vegades quan un té unes dades, bueno, no sé que s'equivoqui al posar-les, la sol posar bé. El problema moltes vegades és oblidar-se coses.
No hi pensem, no?
No hi pensem, correcte. Per això deia al començament que és molt important descarregar les dades fiscals, perquè, bueno, ens ha passat a tots. A mi el primer, que veus alguna cosa que no tenies present. Dius, ostres, i Hisenda ho té. Per tant, el primer és saber que té Hisenda, perquè, a veure, allò s'ha de declarar, evidentment, no sé que hi hagi algun error, que també pot ser. A vegades les dades fiscals no són exactes, per això s'han de verificar. I aleshores, jo per la meva experiència, el que he vist és bueno, deixar-se alguna cosa, no tenir tota la informació o no posar la informació necessària. Pensem que davant d'Hisenda no hem d'enviar cap paper, cap document, simplement hem d'omplir el formulari, el model 100, l'impost de la renta, o validar el borrador que dèiem abans, i serà després quan Hisenda, si té algun dubte o si o alguna sospita de que hi ha alguna cosa que no està ben declarada o troba a faltar alguna cosa, és quan t'enviarà una carta, un requeriment, on tu sí que hauràs de portar tots els justificants que acreditin allò que has dit a la renta. Per això és molt important guardar els papers uns 4 o 5 anys. El període de prescripció en què Hisenda pot demanar-te explicacions són 4 anys, val? Aleshores, si jugues amb el període de presentació, que és mig any després de l'any que toca, la recomanació és guardar durant 5 anys tots els justificants que justifiquen els números que has posat a la renda, val? Especialment si parlem de reduccions o deduccions.
Això que ens explicaves, per exemple, de les rehabilitacions energètiques, de la compra d'un vehicle elèctric, de la instal·lació d'un punt de càrrega...
Correcte.
El lloguer, entenc que en
sí, sí, les despeses del lloguer, per exemple, perquè clar, si jo faig un lloguer, declaré ingressos, això, en principi, bé, i despeses. Bueno, tindré que acreditar que he pagat un IBI, he pagat uns gastos, unes despeses de comunitat, guardar totes les factures o justificants, el rebut de l'IBI, el que sigui, que acreditin que aquella deducció que ha aplicat, doncs és correcte.
D'acord, doncs guardar els papers com a mínim aquests 5 anys. I què passa si ens hem equivocat un cop hem fet la declaració? Tenim marge de correcció?
Sí, sí, sí. Aquí, bueno, aquí apuntes un tema important, eh? Un tema important que és, hi ha una novetat, no? Una mica que és, diguem-ne, quan tu t'equivoques amb una renta, poden passar diverses coses. Pot ser que estiguis pagant menys impost o pot ser que estiguis pagant més. És a dir, no necessàriament, a vegades t'equivoques i malauradament acabes pagant més del que tocava, eh? Això ha passat
també
més d'una
vegada. També ens pot
passar. Això pot passar, eh? Aleshores, bueno, hi ha una nova figura, que és el que en diuen l'autoliquidació rectificativa, val? Abans tenies que fer un escrit a Hisenda, tenies que dir m'he equivocat aquí i allà, i per tant dir el que és, i ells tenien que contestar-te, i ara amb l'autoliquidació rectificativa, en vigor des del 2024, a través del mateix imprès de la renta, un cop ja presentat, tu presentes la renta i et dones compte al cap d'un mes que t'has equivocat. Doncs pots tornar a fer la renta omplint les caselles corresponents i rectificant la renta anterior.
D'acord.
Aleshores, bueno, aquí podem parlar estona, però per simplificar, hi ha dos maneres de rectificar-ho, no? Una és les autoliquidacions complementàries i les rectificatives. Si he deixat d'ingressar diners, faré una complementària. Si resulta que és al revés, m'he equivocat en contra meu, faré una rectificativa i demanaré a gent que em torni el que he pagat de més. Val? I això no hi ha un termini per fer-ho, bueno, en els 4 anys, no?, de prescripció, per entendre'ns, i l'única diferència és si jo m'equivoco i pago de menys, i he de fer una complementària, Hisenda em liquidarà un recàrrec, hauré de pagar un recàrrec. Però si jo no faig res, Hisenda se n'adona i m'envia un requeriment, pagaré una sanció, que és més car que un recàrrec.
Carai.
Bueno. Hi ha que anar, sí, hi ha que vigilar, no? Que
ens queden res, un minut escàs, Lluís. Hi ha res important que ens haguem deixat i que calgui repassar?
No, jo potser només en un minut...
Uns consells.
Uns consells pràctics.
I
potser,
tant
no?
Que sí. Pràctics sí, que jo crec que és bona manera per acabar amb consells pràctics. Exacte. Per fer la declaració.
Correcte, aquí ja n'han sortit, però el recordem.
I tant.
D'entrada, no deixar per últim dia la renda, perquè si ens falten documents de ventes, per exemple, de coses, puc trigar un temps en tenir-los i, per tant, podria estar fora de termini. Per
no
tant...
arribem a 30 de juny, sisplau.
Exacte, no ho deixem per últim moment, val? Després, revisar l'esborrany de la renta o les dades fiscals, com deia, perquè pot ser objecte de sanció si ho presento sense revisar i no estan bé. El tema de la separada o la conjunta. Quan tinc una parella i la puc optar a fer la conjunta separada o una parella feta amb fills, doncs, bueno, s'ha de mirar com m'interessa més fer-la, val? Comprovar les deduccions autonòmiques, val? Això no, no hi ha grans novetats aquest any, no n'hem parlat, però sí que s'ha de comprovar, segons el lloc de residència, quines són, val? Comprovar les dades de domiciliació bancària, tant si és a pagar com a tornar, perquè a vegades un error amb el compte bancari fa que o no es pugui pagar o no et tornin els diners...
I no ens interessa ni una cosa ni l'altra.
Totalment, sobretot la segona.
Sí.
Pagament, quan es pot fraccionar el pagament amb un 60% si surt a pagar la renta, un 60% al mes de juny i un 40% de la quota que surti a pagar al mes de novembre, sense pagar interessos. Val? Una cosa molt important, això sí que és novetat, que bueno, guardava pel final, però és un tema de saber-ho, que és aquest any, per primer cop, es pot pagar a través de targeta de dèbit o crèdit o Bizum. Vale?
D'acord.
Per tant, dèiem domiciliació bancària, que és una manera, però ara hi ha d'una forma més ràpida i més pràctica, que es paga amb Bizum. Per primer cop aquest any, la declaració de renta es podrà pagar fent un Bizum al número, evidentment, que d'Hisenda, de l'AET.
Hisenda es modernitza, també.
Sí, sí.
Per pagar.
Hisenda està molt modernitzada en les noves tecnologies. Per últim, per acabar, anem en compte amb el tema criptomonedes, val? Perquè criptomonedes sembla que dius, bueno, això és una cosa que passa a la red, a internet, i bueno, Hisenda no s'entera, no. Hisenda cada vegada més en té informació. Per tant, tota plusvàlua o pèrdua que generi amb la transacció de criptomonedes s'ha de declarar. El mateix en plataformes digitals de compraventes o ventes de segona mà. També, qualsevol guany o pèrdua s'ha de declarar a la renda.
Com... O a la Pop, Vinted, aquestes plataformes,
correcte,
oi?
Correcte, totes les plataformes digitals de compraventes. I per últim, com ja hem comentat, guardar el document 5 anys, perquè si Hisenda, sobretot amb reduccions i deduccions, doncs tindrem que estar en disposició de poder acreditar documentalment davant d'Hisenda que allò que he posat és correcte.
Perfecte, Lluís. Jo crec que són uns consells molt valuosos per fer aquesta declaració que comença aquest dimecres i que s'allargarà fins al 30 de juny. Ja ens ho has dit ara al final. No apurem a l'últim dia perquè podem tenir algun disgust si ens falta alguna documentació. Doncs bé, tenim 2 mesos. Jo crec que a poc a poc ho podem anar fent. Mirem si volem, si ho podem fer sols i ens surt bé. I si no, doncs demanem ajuda d'algun assessor fiscal o algun gestor, perquè és millor no equivocar-se.
Correcte.
Lluís Basart, moltíssimes gràcies per aquests consells.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia.